Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Junts per Catalunya demanarà la reprovació i el cessament de la consellera de Territori, Sílvia Panec, en el ple monogràfic de Rodalies que comença aquesta tarda al Parlament de Catalunya. La portaveu de Junts a la cambra, Mònica Sales, vol que republicans i comuns es posicionin sobre l'actuació de la consellera en la gestió de la crisi de Rodalies.
I ens posicionarem perquè el Parlament vote i aprove la seva reprovació i el seu cessament. I veurem, però, què fan els seus socis de govern, Esquerra i els Comuns, que ja van impedir, com saben, la compareixença del president Illa fa dues setmanes i amb qui han acordat ara un decret de suplement de crèdit.
Mònica Sales ha afegit que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no ha exercit el seu lideratge arran dels problemes de Rodalies. Segons les darreres dades d'incidències que ha publicat el Departament de Territori, entre el gener del 2021 i l'agost del 2024, la xarxa de Rodalies i regionals va registrar 553 incidències greus, la majoria provocades per limitacions temporals de velocitat, robatoris de coure, atropellaments i també la manca de maquinistes. I la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha assegurat que ja hi ha converses informals amb Esquerra i Comuns per al segon suplement de crèdit de 1.800 milions d'euros i confia a arribar a un acord. Avui el Consell Executiu aprovarà el primer suplement de més de 2.000 milions d'euros per garantir el funcionament de l'administració en pròrroga pressupostària. També permetrà validar les modificacions fiscals acordades amb Esquerra i Comuns, incloent-hi l'IRPF, l'augment de la taxa turística, l'impost de transmissions patrimonials i també canvis en les ajudes del lloguer, també un pla de xoc, volíem dir, pel català. Pel que fa als pressupostos, Romero ha afirmat que les negociacions començaran fins després de l'estiu. I els veïns de Bescanó voten a favor de mantenir el toc de campanes de l'església de Sant Llorenç. Ens amplia aquesta informació l'Eduard Llinàs, de Televisió de Girona.
Les campanes de Bescanó seguiran tocant com fins ara. Una vegada finalitzada la consulta, amb 835 vots dels 4.271 que tenia el cens, l'opció de mantenir la situació actual ha guanyat amb el 85% dels vots, 713. Una consulta en la qual també es votaven, un cop finalitzades les obres d'urbanització del sector sud-oest, els noms pels dos carrers nous que s'hi han donat. Les dues opcions guanyadores han estat el del carrer de les Betes i carrer de l'Alba Bescanonina.
I els Mossos d'Esquadra han desallotjat el Casalet i el Calitxet de Terrassa, un habitatge i un centre social ocupats, el més antic de tota Catalunya. Tot i la petició del col·lectiu per ajornar el desallotjament, la comitiva judicial ha seguit endavant. L'operatiu ha retirat diverses desenes de persones i també ha identificat a 6 persones.
Notícies en xarxa.
És l'hora dels esports.
Baix Gaià Esports, amb Marc Pérez.
Amics i amigues de l'esport de casa nostra, benvinguts al Baix Gaià Esports, el programa esportiu de referència de la subcomarca produït a Altafulla Ràdio amb la col·laboració d'Ona la Torre. Ens poden escoltar a través d'ambdues emissores, el 107.4 de la freqüència modulada en el cas d'Altafulla i el 107.0 en el cas de la Torre, a banda de les altres vies habituals de cadascuna. Sigui quina sigui la seva opció, amb un servidor Marc Pérez, arrenquem! Doncs vinga, va, que és dimarts 25 de març de 2025 i tenim un gran programa per davant. En el repàs a l'actualitat parlarem del supergran eslam assolit per la parista altafullenca Anna Ortiz, les dues medalles d'or del catllarenc Raül Paredes en el Campionat de Catalunya d'Atletisme adaptat, l'or i el bronze dels quartets del Club Patinatge Torredembarra al Campionat de Catalunya de Grup Show i Quartets, el bronze de la judoca rodenca Àlex Hernández en el rànquing català infantil al Vendrell i també farem balanç del segon gran premi de ciclisme de Roda de Barà, que va tenir lloc el passat diumenge. A la segona part del programa entrevistarem a la jugadora del Club Futbol Sala, el Catllà Atlètic, Olga Quintero, per parlar de la recta final de Lliga a la primera catalana en què aspiren a la millor classificació històrica. I a la recta final tindrem la secció de muntanyisme amb el Club Excursionista Torredembarra, una secció produïda pels companys d'Ona la Torre en què les responsables de l'entitat expliquen el calendari de les seves sortides i també fan recomanacions culturals de cert interès. A tot això, què dieu? Ens acompanyeu?
L'actualitat local i comarcal a Baix Gaià Esports.
l'actualitat més propera.
Doncs a mi, comencem el repàs a l'actualitat esportiva de casa nostra. Destaquem primer un nom propi, el de la palista altafullenca Anna Ortiz, que s'ha proclamat campiona del primer supergran slam del circuit Audilegend 2025 de la Federació Catalana de Pàdel, disputat a Girona. L'altafullenca ha fet tàndem amb la seva companya del Club Tenis Tarragona, Ainara Pozuelo, per vèncer a les primeres caps de sèrie. Ortiz i Pozuelo, que eren les segones caps de sèrie, per la seva part, s'han imposat a la gran final a Cristina Rodríguez i Eva Vives. El primer set ha sigut força plàcid amb un 6-3, mentre que en el segon s'han hagut d'emprar fons per evitar anar al desempat davant la major competitivitat de les seves contrincants, imposant-se amb un 7-5 amb el qual han sentenciat el partit i el torneig. En declaracions a la Federació Catalana de Pàdel posteriors al partit, Ortiz ha reconegut que les seves contrincants són difícils de vèncer perquè mai donen res per perdut. La mentalitat per gestionar cada moment, afegeix, ha sigut important.
Sabem que la Cristina i l'Eva són dues jugadores que sempre estan allà, que ho lluiten tot i que les coses vagin malament, sempre intentaran donar-li la volta. I bueno, això ha sigut que hem tingut molts punts d'hora en tot el partit, que la cosa estava igualada i bueno, al final crec que la tensió sempre hi és, i més en una final. I bueno, al final jo crec que hem sabut treure-ho endavant i el que ha dit ella, molt de cap i lluitant.
Les dues palistes del Club Tenis Tarragona havien debutat en els vuitens de final amb una victòria similar contra Carla Méndez i Ainhoa Rodríguez, concretament amb un 7-5 i un 6-1, de menys a més per arribar als quarts de final, en els quals van vèncer a Ingrid Van i Agustina Ziller per 6-2 i 6-4. D'aquesta manera van accedir a les semifinals, on van tenir més problemes, ja que es van haver d'imposar en el tercer set, amb parcials de 6-2, 6-7 i 6-4. La victòria en el Supergran Slam de Girona fa que Anna Ortiz pugi al segon esgrau del rànquing de circuit amb 7.962 punts, quedant-se molt a prop de la primera plaça que ocupa Cristina Rodríguez, una de les seves rivals en la final, amb 8.012 punts. Més noms propis del cap de setmana, aquest cas del catllarenc Raül Paredes, que s'ha proclamat doble campió nacional a les proves de salt de llargada i als 200 metres llisos de la categoria T20 per a esportistes amb una discapacitat intel·lectual del Campionat de Catalunya d'Atletisme Adaptat celebrat a Igualada. En el salt de llargada, l'atleta del Facuas Valls ha assolit la medalla d'or amb una distància de 5 metres i 42 centímetres que ha fet en el cinquè i últim intent. Es tracta d'una marca, a més, que li ha permet igualar el rècord d'Espanya, sub-18, en només 16 anys. No és estrany, doncs, que s'hagi imposat en tanta claredat a Àlex Sánchez i Jordi Rozas, que han fet 4 metres i 62 centímetres i 4 metres i 30 centímetres respectivament. En els 200 metres, Paredes ha sigut el guanyador de la segona sèrie amb una marca de 25 segons i 97 centèsimes. Així ha superat a Xavier Berenguel amb 26,42 segons i Bubba Dramé amb 29,40 segons. D'entre les dues sèries, el seu temps, de fet, ha sigut el segon més baix, només superat pels 25,86 d'Àlex Sánchez en la sèrie 1. També tenim bones notícies pel que fa al patinatge artístic, en aquest cas de la mà del Club Patinatge Torredembarra, que ha estat un dels grans triomfadors del Campionat de Catalunya de Grup Show i Quartets que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Granollers. L'entitat del Baix Gaià ha presentat dos equips, els que prèviament s'havien classificat a les semifinals a Girona, i ambdós han fet podi. El quartet júnior ha assolit el bronze amb el disc Celebrities, que en el seu cas les jutgesses han valorat amb 31,37 punts. S'ha imposat el Club Patins Bordeta en la lluita pel podi per ben poc, perquè les lleidatanes han fet 31,08 punts, mentre que s'han quedat a gairebé 9 del subcampionat assolit pel Caldes d'Estrac, que ha quedat per darrere de l'Skating Cunit. Àries creu que l'escenari de la competició els ha pogut cohibir una mica si es mostra satisfeta de l'actuació i el resultat que han fet. Escoltem la presidenta de l'entitat.
El grup júnior, pues bé, molt bé, la veritat. Sí que és veritat que hi ha una diferència de punts entre el segon i el primer, de la nota de la puntuació. Hi ha dues notes, no? La que és la tècnica i l'altra que són els components, no? El tema dels components és una mica més subjectiu de cara als jutges, diguéssim, no? Que és el que fa que es faci més la voluntat dels jutges, com si diguéssim, no? El tema de la tècnica, aquí no pot haver canvis. I nosaltres en tècnica estem bastant igualats, els tres primers. Sí que és veritat que en els components doncs, ens van despenjar una miqueta perquè ens van donar quasi 10 punts menys que en el Cunit i l'altre club.
El conjunt format per Paula Fortuny, Celia Sánchez, Vera Siles i Ariana Terlizzi, en tot, han millorat la puntuació que van obtenir a les semifinals a Girona. I per si no hi hagués prou, s'han classificat per al 14è Campionat d'Espanya de grups Show Junior i Quartets, que tindrà lloc el 25 i 26 d'abril al Coll, a Alacant. D'altra banda, el cadet format per Aina Fernández, Maria Gavaldà, Victòria Salazar i Alba Mata s'ha proclamat campió de la seva categoria amb la coreografia Cowgirls. Les jutgesses han valorat l'actuació de les torrenques amb 22,34 punts. Cal dir que no han tingut cap oposició perquè ja en les semifinals només es van presentar elles. La presenta en aquest cas Anna Arias, ha dit que malgrat això han complert les expectatives.
El cadet ho va fer superbé, és una actuació que va ser molt bona. El que passa és que estaven ells sols en aquesta categoria i tampoc no té recorregut en el campionat d'Espanya, no? Nosaltres el grup aquest cadet és com un projecte, en el que doncs anirà evolucionant i ha complert les expectatives perfectament.
El patinatge del Baix Gaià i de Torredembarra ha acollit dos èxits més de la mà d'Ariadna Gironès i Paula Martínez en la categoria de grups petits. La primera s'ha proclamat campiona amb l'esquate incunit i la coreografia O Fortuna, amb la qual ja havien estat els campions a les semifinals i en aquesta ocasió ho han fet en 43,18 punts. Gironès i els seus companys i companyes, entre els quals es troba el també expatinador de l'entitat torrenca, el Vilafranquí Otfont, s'han imposat al Club Patinatge Tona de Martínez. El conjunt barceloní ha obtingut 41,52 punts amb el disc Again. Un altre nom propi a destacar del cap de setmana és el de la judoka del Club Dojo Roda de Barà i el Club Dojo Targó, Àlex Hernández, que s'ha penjat la medalla de bronze en el rànquing infantil català de judó celebrat aquest passat dissabte al Vendrell. La rodenca ha fet tercera en la categoria de 40 quilos. En declaracions a Vesga Esports, l'entrenadora del dojo, Soraya Barreiro, ha fet una valoració positiva de l'actuació d'Hernández. Creu que és una nova mostra de la projecció que té, malgrat dur només un any competint en una disciplina en què, assegura, el nivell ha crescut molt tant a Espanya com en Cataluña.
Las expectativas con Alexia era más una adaptación en el que ella fuera participando y que psicológicamente se fuera preparando para las competiciones y bueno, pues sí me ha sorprendido el hecho de que bueno, pues ha sacado mejores resultados, ¿no? Y lo que sí que intentaremos en la temporada que viene es que pueda participar en más competiciones, a ver si sigue esta línea.
Hernández és cinturó groc i realment no té un gran nivell tècnic, reconeix Barreiro. Està en una etapa inicial d'aprenentatge i l'objectiu és que segueixi aquest camí per veure si la temporada vinent es pot presentar ja a un campionat estatal amb la garantia de fer un bon paper.
Nuestro propósito no es que quedara para clasificarse en el campeonato de España, no era nuestro propósito era, bueno, pues continuar este camino de aprendizaje para irla preparando.
En el rànquing infantil d'aquest dissabte, el judo Roda de Barà també ha presentat dos judoques més, Martí García en la categoria de més de 66 quilos i Abdelà El Muden en la categoria de menys de 60 quilos. Cap dels dos ha fet podi, però des de l'entitat també es mostren satisfets amb l'actuació que han fet. I abans d'acabar de parlar també de ciclisme, perquè el ciclista del GR Bikes, Oriol Escolano, s'ha proclamat campió del segon Gran Premi de Ciclisme de Roda de Barà celebrat aquest passat diumenge, 23 de març. La cita ha comptat finalment amb 171 corredors d'arreu de Catalunya i era puntuable per a la Copa Catalana Màster. En declaracions a Roda de Barà Ràdio, el director de la prova, Alan Almagro, ha fet un balanç positiu de la jornada.
La veritat que molt bé, la conversació ha anat perfecta, no ha hagut cap caiguda, que és el més important, la seguretat dels corredors, seguidor, tot molt bé. La veritat que ha sigut fantàstic, una bona jornada.
Ha aguantat i a part és que hi ha parts de la recorregut que veien que estava tot molt moll, que havia plogut fa res. I llavors, bueno, l'hem lliurat i tornant, o sigui que genial. Estava l'asfalt molt moll i clar, tens que precaucions. Que ja està bé, que al final l'objectiu també és que els corredors no prenguin mal.
El segon classificat, és a dir, el subcampió, ha sigut Àrits Arruabarrena, també del GR Bikes, mentre que el tercer en discòrdia ha fet bronze Raül Castelló, del Furore Cycling Club. Dels 171 participants, 11 han hagut d'abandonar i no han pogut completar el recorregut de 65 quilòmetres que ha sortit de l'Avinguda Sant Jordi per passar per Bonastre, Montferri, Vilarrodona, la Juncosa de Montmell, el Mirador del Penedès i Mas Llorenç.
L'esport del Baix Gaià, a Altafulla Ràdio, 107.4 de la FM i Ona la Torre, 107.0 de l'FM.
Doncs vinga, va, acabat el repàs a l'actualitat del cap de setmana pel que fa a la informació esportiva de casa nostra. Encetem la pàgina musical amb un grup que, de fet, aquest dissabte va actuar a Tarragona, a la plaça de Toros, i són, doncs, un grup força conegut, és Los Secretos.
A mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije te enloqueció, no parece ser la misma. Si rompiste mi corazón, ponte en la fila. No tiene final, no veo el final.
Doncs bé, ponte en la fila de Los Secretos, que aquest dissabte estaven actuant a Tarragona, a casa nostra també. A més, encarem ja l'espai de l'entrevista amb una de les protagonistes del cap de setmana.
L'entrevista del dia, al Baix Gaià Esports.
Doncs bé, en aquesta segona part del programa ja ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic la jugadora del Club Futbol Sala el Catllà Atlètic, Olga Quintero, per parlar de la recta final de Lliga a Primera Catalana, en què aspiren a la millor classificació històrica del club. Bon dia, Olga, com estàs? Benvinguda a Vesga Esports.
Hola, bon dia.
Bé, ara deia jo, recta final, realment es queden només dos partits, comptant que els dos següents que hauríeu de jugar, doncs no competireu, perquè el Capçanes s'ha retirat recentment i l'Ibars ho va fer a principis de curs. Per tant, recta final, que per vosaltres serà de dos partits, i això sí, a partir de la finals d'abril.
Doncs sí, tenint en compte que el Capçanes i l'Ibars ja es van retirar, doncs ara ja només ens queda jugar contra l'Amposta i Laguna, i bueno, tot i que fins que no juguem contra l'Amposta tenim un parell de setmanes de descans, i cosa que això, doncs, bueno, sempre els descansos llargs doncs ens juguen una mica males passades, però bueno, esperem que aquesta vegada no, i que puguem fer el millor resultat contra l'Amposta i contra Laguna també, i bueno, acabar doncs terceres classificades, ara actualment estem quartes, i poder accedir doncs amb aquesta tercera posició que, bueno, és molt desitjada per nosaltres.
Amb tot, un pèl descafeinant, no?, aquest tram final de temporada, pel fet de, doncs, dels quatre partits que hauríeu d'haver jugat, no? Només en jugareu dos, passaran moltes setmanes, fins i tot passarà la Setmana Santa, un pèl descafeinant per vosaltres, no entenc?
Sí, un final de Lliga molt estrany, perquè, bueno, són dos partits amb molta distància de temps, després de la derrota del Morell, també, doncs, bueno, ens servirà una mica per reflexionar i acabar de guarnir aquests dos últims partits que ens queden, i bueno, intentar fer-ho el millor possible i arribar doncs a un final de Lliga doncs bastant bo, la veritat.
Tot i aquesta reflexió que deies, no?, que havíeu de fer després de la derrota de Morell, és cert que quan perds, i sobretot d'una manera com aquesta, no?, recordem 2-9 contra el líder i campió ja de la Lliga, per tant, doncs, era un partit de dificultat, però quan perds d'una manera com aquesta, el que més desitges és competir el més aviat que sigui possible per intentar refer-se ràpidament, no?
Sí, sí, el que tenim són moltes ganes, jo, doncs, de finiquitar-ho tot, per dir-ho d'alguna manera, i sí que aquesta segona volta ens ha anat millor que la primera, però aquesta última derrota doncs, bueno, doncs ens afecta com a equip, però bueno, sempre de les derrotes doncs sempre s'han de treure el costat positiu i sempre se n'aprèn, no?, dels errors, tot i que les sensacions que hem tingut en aquest partit han sigut prou bones, ja que hem tingut moments en què hem fet les coses bé, i bueno, doncs, bueno, afrontar-lo el millor possible i de cara a aquests dos últims partits, doncs, entrenar i corregir tots els errors que hem pogut cometre i seguir endavant i fer-ho el millor possible, com ja he dit.
És cert que pel rival que teníeu davant era un partit que el pots perdre, no? Però segurament us hauria agradat poder-lo competir millor, no? Com van pesar, sobretot, els tres primers gols, no? A l'inici, el fet de que retalleu distàncies amb el 1-3, però acte seguit us fan el quart, que, doncs, evidentment, trastoca una mica allà el que podria haver estat una remuntada, no? O haver competit una mica millor, no?
Sí, els tres primers gols van ser molt ràpids. Després, bueno, després dels tres primers gols, doncs ja les ganes de l'equip, doncs potser van ser una mica més descafeinades, per dir-ho d'alguna manera, i bueno, però bueno, després ja ens van pitar un penalti i van continuar afegint gols al marcador, i doncs, bueno, tot i que l'equip va seguir mal cap endavant i va tenir moltes ganes de seguir competint, tot i que els arbitratges, no, l'àrbitre doncs no pités gaire a favor nostre, per dir-ho d'alguna manera, les ganes de competir van ser molt bones, però bueno, però el Morella és un equip molt superior, amb unes jugadores que tècnicament són molt bones, i bueno, l'equip va fer el que va poder per poder igualar el marcador, però no va poder ser, i bueno, doncs així va ser la cosa.
Ja estem això, el que dèiem, no, a la prèvia també, perquè arribàveu en el millor moment del curs, amb un empat i quatre derrotes consecutives que us han consolidat en aquesta quarta posició, alguns d'aquests partits contra rivals directes, i arribàveu amb una línia espectacular, sobretot de confiança.
Sí, de fet, bueno, les ganes que tenim ara per arribar a la tercera classificació, doncs, bueno, ara hem d'esperar que el Balaguer, doncs punxi en algun dels partits que li queden, tot i que li queden dos partits més que en altres per jugar. Ho veiem difícil, perquè clar, no estan les nostres mans només de poder quedar en tercera posició. Aleshores, doncs, bueno, fer possible perquè això sigui així i animar-nos entre nosaltres, i si això no pogués, no, si això al final finalment no és possible, doncs quedar-nos contentes amb la temporada que hem fet i mirar el que hem d'aprendre per la següent i seguir endavant.
Igualaríeu la millor classificació històrica actual, que és aquesta quarta posició, que també, doncs, evidentment, és un bon premi, i la sensació aquesta de que cada vegada esteu més a prop de poder fer un pas més, no? Ja va passar la temporada passada, pot tornar a passar aquesta, esteu allà, no? Està en creixement l'equip, però falta potser aquest passet endavant, que no sé on creieu que pot estar aquesta diferència de fer-lo o no fer-lo.
Sí, ja són dues temporades seguides, fins i tot tres, crec, que hem quedat quartes, i clar, llavors aquest plus de poder quedar terceres, doncs seria molt positiu per nosaltres. Sembla que estiguem en un estancament, no?, perquè sempre quartes, no? Però bueno, ja t'ho dic, tampoc nosaltres podem guanyar l'Amposta, podem guanyar Laguna, potser, però si Balaguer no per algun dels seus partits, doncs podem quedar igualment quartes, per molt que nosaltres ens esforcem del tot i podem guanyar en Posta i Laguna. Aleshores, doncs, bueno, doncs anar millorant i mirar el que ens queda per corregir per la temporada que ve, si això finalment doncs quedem quartes una altra vegada.
No sé si a nivell de classificació al final només puja el primer, que en aquest cas és el Morer, que ja havia tingut experiència recent a Divisió d'Honor. El fet que només hi hagi una plaça i que després també el descens, doncs, per exemple, els últims cursos tampoc, el que havia quedat últim tampoc ha acabat baixant, veurem aquesta temporada, sembla que potser tampoc, que faltin com a més al·licients potser per a la resta d'equips que esteu fent bona temporada però que doncs ja heu quedat lluny de la primera posició fa setmanes. Ho noteu això? Que falten alguns al·licients més, que, no sé, alguna promoció, alguna plaça extra per poder lluitar i pujar?
Sí, bueno, a veure, al·licients, no, jo diria que les ganes que tenim de poder optar a posicions més elevades ja són suficients com per tenir algun al·licient extra, no? Però bueno, de cara, doncs, per exemple, si poguéssim pujar dos equips en vez d'un cap a Divisió d'Honor, doncs bueno, tampoc haguéssim pogut, perquè si quedem terceres tampoc haguéssim pugut pujar, però bueno, sí que podria seria una motivació extra per poder arribar a fer millors resultats, però ja t'ho dic, nosaltres hem motivat en la sèrie, per dir-ho d'alguna manera, i llavors doncs, doncs ja... Jo crec que també els equips sempre són els mateixos, a excepció dels que baixen i els que pugen, no?, de divisió d'una hora de segona, i sempre és això, és el que ens juga una mala passada, no?, perquè, bueno, sempre hi ha el típic equip, doncs, que te toca més la moral i que és més bo que en altres, per dir-ho d'alguna manera, no?, i són els que, pues, ja ens impedeixen, doncs, poder arribar, doncs, a una posició més, més elevada, però això no ens fa rendir-nos en cap moment de cara al nostre rendiment ni res.
Ara, de fet, mentre parlaves, estava reflexionant jo que segurament el tema no seria un al·licient, sinó potser un premi a aquells equips que també feu una bona temporada, que potser doncs no és suficient com per quedar primeres i pujar directes, però que realment amb els resultats que heu tingut, i parlem del Catllà, parlem del Balaguer, parlem de l'Amposta i potser també fins i tot podríem dir el Borges, no?, que és això, no?, que fa una bona temporada i, ostres, hi ha setmanes abans que acabi la competició, doncs no teniu el premi de poder doncs lluitar per alguna cosa més, no?
Sí, bueno, de cara a la Lliga, doncs, és això, no?, que ens falta, doncs, el poder optar per a posicions més elevades, però, bueno, també ens agrada molt competir la Copa Tarragona, i aquest any, doncs, també volem donar-hi més protagonisme, també, a la Copa Tarragona, perquè ja juguem contra l'Alforja, quarts de final, i, bueno, i si aconseguíssim passar semis, doncs, ja jugaríem contra el Morell o contra l'Amposta, una altra vegada, clar, sempre, que sempre ens trobem els mateixos equips, les mateixes pedres del camí, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, bueno, també seria com una altra oportunitat per poder arribar a semifinal o inclús a la final de la Copa Tarragona, que també és una copa que sempre ens queda als peus, no?, i mai hem pogut acabar d'aconseguir.
Això serà el 24 de maig, concretament aquest partit davant l'Alforja. Per tant, ja tindrem temps d'arribar-hi. Doncs, Olga Quintero, jugadora del Club Futsal Catllà Atlètic, gràcies per haver-nos atès aquests minutets a Basquet Esports d'Altafulla Ràdio i a Ona la Torre. Tornarem a parlar quan torneu a reprendre competicions, que vosaltres haureu d'esperar fins després de Setmana Santa. I res, a aprofitar aquests dies, desconnectar una mica, però a seguir entrenant-se, que cal arribar en forma al final de temporada.
I tant. Acabar de preparar-nos, acabar d'aprendre els errors comesos i bueno, i esperar arribar a aquests dos partits últims que ens facin, doncs, finalment poder optar a la tercera posició o no, o potser quedar-nos a la quarta, com sempre.
Bueno, bé estarà, i una lliçó més, doncs, inclús pel curs següent, intentar fer un passet més, que no faltin aquests arguments, i el més important també el bon ambient que hi ha en el club, en l'equip, que això és indubtable i és el més important, eh?
Molt bé, sí, moltes gràcies. Estaré encantada de tornar a parlar amb altres i informar-vos del nostre progrés.
Doncs serà un plaer tornar a tenir-te per aquí. Olga Quintero, jugadora del Catllà Atlètic. Gràcies, que vagi molt bé.
Vinga, merci, adeu.
Busqueu-nos i seguiu-nos a les xarxes socials. Facebook, Baix Gaià Esports. Instagram, baixgaià.esports. I Twitter, @baixgaiaesports.
Doncs vinga, encara ens ja a la recta final del programa, encara quedarà doncs mitja hora i escaig, però recta final amb el darrer contingut, amb una de les nostres seccions.
Sintonia de la secció que dediquem mensualment a parlar del Club Excursionisme Torredembarra i totes les activitats que organitzen. Ara aquesta secció que es realitza en el marc del programa Baix Gaià Esports, en col·laboració entre Ona la Torre i Altafulla Ràdio. Tenim amb nosaltres a la Paula Redondo, presidenta del Club Excursionisme. Bon dia.
Bon dia.
I a l'Àngels García, vocal de l'entitat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com sempre, durant els pròxims minuts el que farem és presentar tot el calendari d'activitats que tenim per endavant. Oi que sí?
Sí.
Ara que...
I repassar una miqueta també el que hem fet últimament.
Sí. Ara primer parlarem d'això, perquè si seguiu el Club Excursionisme a través de les, bueno, Instagram,
sí,
haureu vist unes fotografies espectaculars de fa, sí, uns dies allà a la neu.
Sí, de fet, normalment sempre faig una sola publicació de les fotos de la sortida, però aquell dia no paraven d'enviar fotografies perquè feia per enviar fotos. Uh-huh. I realment, bueno, van tenir molta sort els companys que van poder gaudir d'aquesta gran nevada.
És que això no es veu més que un o dos cops a la vida amb tanta neu i neu als arbres, i estava espectacular.
Sí, sí, van poder gaudir molt. L'altre dia, parlant amb el Matías, que era el guia de la sortida, m'explicava que sí, todo muy bonito en las fotos, però no es va veure la cara de com arribar fins allí, perquè es veu que la carretera fins a arribar a les pistes d'esquí es van trobar, bueno, un arbre que havia caigut, la lleva neus que s'havia quedat encallada. O sigui, van començar la sortida, que estava programada cap allà a les 10, la van començar a les 12:30. Uh-huh. Però bueno, tot i així, no van poder arribar als llacs al refugi dels llacs de la Pera, que era el que tenien programat. Es van quedar una miqueta més a baix, per això, perquè les carreteres, bueno, estaven una miqueta difícil l'accés, però vau veure les fotos, era una passada.
Això va ser la Cerdanya, sortia aquestes de cap de setmana, que es va fer aquest passat 15-16 de març, i que això, doncs, va coincidir amb els... Què havia nevat la nit abans de...
El mateix divendres, divendres havia nevat.
Ja va començar a nevar.
I el dissabte va haver com una petita tregua, no? Fins i tot van poder gaudir de sol. I la cosa després va seguir, la nevada per la tarda i així. Però és com deia l'Àngels, això és un cop, jo ho he vist poder dos cops a la vida.
Igual que jo, sí, sí.
I gaudir-ho i poder fer raquetes, que dèiem, no? L'últim programa dèiem, no sabrem si farem raquetes o què farem, no? Pues toma raquetes.
Sí, te dic, no sé si tu has experimentat això, però la sensació de caminar per un bosc tot nevat, arbres nevats, és un silenci, eh que sí, Paula?
Sí, sí, sí.
És com que la neu absorbeix el soroll.
A mi és de les sensacions, jo quan neva al Pirineu m'emociona. És algo que a mi m'agrada veure ploure, veure neu, és que és com donar vida a la muntanya. Uh-huh. I que poguessin gaudir, envidia sana totalment, però molta enveja.
Sí, sí. Uh-huh.
Molt bé. A nivell tècnic, per a l'hora de fer la sortida, requereix, més enllà de l'ús de les raquetes,
aquesta sortida no. Sí que portar les raquetes requereix de cert fondo físic, perquè és cansat portar raquetes, ja que la passa l'has de fer com més ampla, no és com caminar normal, no? Caminar a la neu ja cansa, s'enfonsa una miqueta, tot i portar les raquetes, i cansa de per si, però aquesta sortida que vam fer era totalment d'iniciació a les raquetes, que bueno, va estar molt bé en aquest senzill, però sí que si fas raquetes fas grampons, realment és algo cansat, caminar a la neu.
Portes a la motxilla, portes més pes, perquè portes la roba per si fa molt de fred, si fa calor te la tens de treure i ficar-la a la motxilla, portes els grampons, o sigui, portes més pes de l'habitual.
Sí, els grampons ja els vaig notar jo, ja.
Sí, bueno, és veritat, sí, tant. Procés.
Clar, a més, per, ho deia sobretot pel fet de ser, no sé, de ser la nevada d'aquells mateixos dies, la neu suposo que era més tova i tal.
No, estava en perfectes condicions, sí, van tenir molta sort, moltíssima.
Molt bé, doncs ja això, si ens hem de tornar a trobar, ja serà l'any vinent, suposo.
Uf, esperem, ojalà hi fos cada... Però és que ara és el que diem, com no saps quan nevarà, que pot ser el març, com pot ser el desembre, com pot ser el gener, i tu programes activitats i dius de raquetes, sí, però després com estarà, no? Però bueno, van tenir molta sort, i ojalà ho poguéssim repetir cada any.
A més, el que passa és que també amb nevades així també pot fer molt de vent, i la neu no queda als arbres com estava aquell dia. O sigui que és que va coincidir tot, no?
Sí, era el momento correcto del lugar. Sí. S'alinearon los planetas.
Exacte, aquesta és la definició.
Sí, que es van donar les condicions ideals per trobar-ho així tal qual, i mira, el dia perfecte per fer-ho. Molt bé, doncs dic que potser ara d'aquí unes setmanes torna a caure una gran nevada.
Ojalà.
Però clar, ara ho deia perquè també la programació d'activitats que tenim ja no hi ha cap sortida.
Ara per ara no, ja per naltros l'hivern s'ha acabat, comença la primavera.
Hauria de ser un hivern molt dur si en algunes...
Bueno, de fet, l'any passat vam tenir la idea de pujar al Puigmal, fer una circular, al finals de maig, i ens va caure la gran nevada. Uh-huh. I no vam poder fer cim perquè ens vam trobar unes condicions que no estàvem ben equipats com per fer-la.
Ja.
O sigui, pot passar. De moment no tenim cap sortida de raquetes pendent,
no.
Però pot ser que, bueno, la muntanya mai se sap aquestes coses. I ojalà hi torni a nevar d'aquí una, dues setmanes, el que sigui, que duri.
Veurem. De moment, el que farem ara és repassar aquestes sortides per les pròximes setmanes. Sí que ens quedarem més o menys per aquí, de proximitat, sí. I no crec que això a Montblanc es posi a principis d'abril, eh?
Esperem que no. Però
imagines
unes
raquetes a Montblanc.
A Montblanc, mira, seria curiós.
Sí, sí.
Bé, això, anem a repassar les sortides, si us sembla, que tenim per endavant durant les pròximes setmanes, entre finals d'aquest mes de març i principis mitjans del mes d'abril, que també ens coincideix. Suposo que és una època també molt agraïda per sortir més enllà d'això de la neu,
sí,
perquè comença el bon temps, el dia s'allarga...
Sí. És de les millors èpoques, sí. El juny ja comença a ser mala època per nosaltres.
Massa calor.
Sí, però ara és molt bona època i ens trobem acabem el mes de març amb una sortida que ens fa molta il·lusió, que són aquestes sortides que fem conjuntament amb el Club Gata de Tarragona, tot i que han posat el listó molt alt,
sí,
en aquesta sortida.
Massa.
Bueno, massa per poder per nosaltres, però hi ha molta gent que hi anirà. Però sí que és una sortida que tant ma mare com jo hem fet, jo no la recordo massa, perquè crec que va ser post-operació de Genoll, i és una sortida, no?, a la Serra del Montsant, i si vols explicar tu una miqueta,
vale,
Àngels.
Una mica per sobre. Van passar per el Grau de Barrots, que és el que faran, pujant, pujant cap a la Serralada. El Grau de Barrots és un pas que està equipat amb claus i te tens d'agafar amb mans i amb els peus te'n vas recolzant amb aquests claus. No és molt llarg, però suficient per persones que no estan acostumades a grimpar, pues una mica...
exigent.
Exacte. Mm. Després hi ha un pas, que hi ha una pedra per atravessar com diríem, una esquerda, hi ha una pedra plana, però cap a...
que té caiguda.
Sí, que té caiguda vertical. I també tens uns claus per agafar-te i tens així com el pati al costat.
Són sortides entretingudes per tota aquella
boniques,
gent que no tingui por,
que no tingui por.
A ficar-se un àmbit exposat al buit, no? Aquests passos més tècnics.
Exacte.
La baixada també jo la recordo, bueno, una miqueta
exigent,
sí, en pendent. És una sortida que, clar, 12 quilòmetres, quasi uns 900 metres de desnivell, li hem posat com una sortida exigent, però molt recomanable perquè és molt xula. Les vistes
te'n recordes del Clot del Cirerer?
No.
Bueno, és un lloc que és com si fos una vall enmig del Montsant, molt petita, amb un cirerer gegant, molt gran, que hi ha un abrevadero en castellà, en català no sé com es diu.
No ho sé, després...
Vale,
com?
Abeurador, em sembla.
I llavors, la baixada aquest lloc, aquest clot, és també pues, una desgrimpada, però tot és molt bonic. Vull dir que nosaltres l'hem fet un parell o tres de vegades, a mi em va agradar molt, però jo ara ja, per un tema d'edat i de pors a caure i tot això, pues jo aquesta vegada no aniré.
Sí, però jo en el seu moment la vaig fer després d'una operació de genoll i la vaig poder fer. Mm-hmm. Tot i que anava una miqueta cagada, la vaig poder fer, sense problemes, però sí, és molt entretinguda. Per tota aquella gent que li agradi grimpar, no?, i aquestes coses, és xula.
És xula,
és atractiva.
Sí, i a més el Montsant sempre és bonic, sempre.
Bé, potser anar amb una miqueta de punt a aquestes sortides fins i tot va bé.
Sí,
això,
amb
més,
una mica de respecte.
És millor que preparem els oients, no? Per...
que vagin amb una mica de respecte.
Que vagis aquí a lo loco.
No.
I rei, ja passem a la següent, que ja ens fiquem en el mes d'abril, perdó. El 5 d'abril, un dissabte, que tenim una sortida a Montblanc. També és una sortida exigent, però no tant com aquesta que hem parlat abans. És una sortida que sí que té alguns trams equipats, però ja el desnivell és de 550, són 10 quilòmetres, no és tan exigent com l'altra, però a vegades quan fiquem aquests desnivells i els quilòmetres i així, ens surt que són sortides exigents, però no tant com la que hem parlat abans. Seria mitjana dificultat, difícil. Vale? I després ja ens anem al diumenge 13 d'abril amb una sortida a Ulldemolins, que aquesta crec que la té controlada l'Àngels.
Bueno, una mica per sobre, perquè la porta un company, el Moll, i és una sortida de mitjana fàcil dificultat, no? O sigui, seran uns 16-17 quilòmetres, però que crec que aquesta la pot fer gairebé tothom.
I després, el diumenge 20 d'abril, ja acabant Setmana Santa, no?, i totes aquestes festivitats, acabem amb una sortida de proximitat. Com hi haurà molta gent que estigui de vacances i poder les fan les vacances a Torredembarra, doncs quina excusa millor per sortir una miqueta a caminar, no?
I... Bé, clar.
clar, i cremar els accessos d'aquells dies. Si és que n'hi ha, no sé, la Setmana Santa no sé si hi ha massa accessos.
Les torrijas?
Les torrijas,
no? Els dolços d'aquests,
sí,
potser, no?
Sí, sí,
sí.
Però bé, no és tant com el Nadal, potser.
Bueno, qualsevol excusa és bona per menjar.
I per sortir a caminar també.
No, també, també.
S'ha de sortir de per aquí, de tot, sí, no? Com sí, sempre, alguna, sí. Canviant una miqueta el recorregut, però...
Però des sortint des del pàrquing.
Molt bé, doncs la ruta Ulldemolins, que serà... Bé, en fi, aquestes que hem dit, així molt pel territori.
Sí,
molt,
exacte.
Que deia abans, la d'anar amb raquetes al Pirineu. Aquest mes per endavant no tenim Pirineu.
No, res previst.
I ens quedem per aquí, per Tarragona, que també tenim coses
cosetes
força interessants. I
tant.
I per passar-ho bé, per cansar-se també. Això, Ulldemolins, que serà el primer cap de setmana, Setmana Santa, sortir a proximitat al segon, cap de setmana.
Exacte.
Fort. Que és quan ja també això que dèieu, no? Més visitants per aquí, per Torredembarra. Molt bé, doncs recordem, després d'aquest repàs que hem fet a l'agenda, que les persones que estiguin interessades a apuntar-se a algunes d'aquestes sortides, a través de la pàgina web del club, excursionismetorredembarra.com, trobareu les fitxes de cada una de les sortides. Ara, de moment, només està publicada la de Montblanc.
Sí. I d'aquí poc tindrem la de la conjunta aquesta que fem amb Gata, sí, i Ulldemolins.
Val.
Estan aviat.
Estaran al caure i a través d'allà doncs ja apareixen les dades del mail, el número de compte per fer la transferència. Recordem, 5 euros per a les persones que no siguin sòcies del Club Excursionisme i 6 euros més a afegir per a les persones que no estiguin federades.
Exacte.
Doncs ja està, i recordem també les dates, que normalment les inscripcions són la mateixa setmana de la sortida, el dimecres, la data límit.
Molt bé, Josep,
vale. Molt bé,
aprovat.
Tu saps. No cal que vinguem.
Bueno, sí.
Per veure'ns
només. Per fer-te companyia.
Molt bé, l'explicació de les sortides l'heu de donar. Molt bé, doncs passem a... Ja hem fet aquest repàs d'agenda, passem a la nostra secció més... entretinguda i...
Vinga.
Vinga.
Sí?
Vale.
Doncs vinga. Ja, el tema de la música a Pobla ja...
Ja ho he interioritzat.
Ja
ho he acceptat.
Sí.
Acceptat i resignat i tirem endavant.
T'agradarà fins i tot.
Sí, bueno, ja me la poso, ja la tinc a la lista de favoritos a l'Spotify.
I se te aparece tu madre quan la oyes. Sí.
Quan em truca ma mare tinc aquesta cançó.
En sèrio?
No, ah. No. Vinga, som-hi.
Com sempre, la segona part del nostre programa dedicat al Club Excursionisme Torredembarra, el que fem és doncs, fer unes recomanacions de, doncs, de llibres publicats vinculats al món del muntanyisme o l'excursionisme o l'alpinisme o l'aventura, i també doncs, sèries, pel·lícules, documentals, etc. Comencem pel llibre,
vale,
amb l'Àngels, que ens presenta un nou llibre, que en aquest cas és de Sílvia Vidal.
Exacte. La coneixes? Et sona?
No, però me l'has dit abans el títol.
No, dic ella.
No, vale. No, sincerament no.
Bueno, el llibre es diu Hay luz entre las cuerdas. El tenim en català i en castellà. Vale? És un llibre que acaba de sortir del forn. O sigui, fa un parell de mesos.
Ella d'on és? Ella és catalana?
És catalana. I el que vinc a parlar, més que del llibre, perquè no vull fer spoilers, és parlaré d'ella una mica. Aquesta noia ho resumeix tot: l'alpinisme, l'escalada i l'aventura. Ho té tot. Té 53 anys, va començar en el món de l'escalada fa 30, i abans feia muntanya, vale? Va començar a fer muntanya amb els seus pares. El seu primer cim, bastant joveneta, amb 14 o així, també va ser la Neto, com crec que el del Kilian, com un del Kilian. Bueno, i aquesta noia va començar a dedicar-se a l'escalada. Lo curiós d'ella és que ha fet les muntanyes, les parets més emblemàtiques del món, moltes ha sigut primera expedició, i que normalment va sola, completament. Té un rècord, que són 33 dies penjada en una paret, vale? I tot el que fa per arribar a aquella paret, perquè està a llocs o va a llocs on no s'arriba fàcilment. O sigui, en algun cas en Alaska, que vam veure un documental d'ella que està molt bé, rodat a Alaska per ella mateixa, perquè anava sola, doncs, bueno, pues, difícil d'arribar amb una avioneta, que la deixen anar allà, que després s'estira uns quants dies portejant tot el que ella porta per ella, menjar i tot això, i a sobre pues, està un munt de dies penjada en una paret, depenent del temps, de com està tot, i curiosament no porta mai ni GPS, ni porta mòbil, ni telèfon satelital, o sigui que no es comunica amb ningú. I curiosament també ho fa, diu ella, perquè no vol, o sigui, no diu ni on va tampoc, o sigui, fa l'expedició normalment, no la patrocina gairebé ningú, i és el primer llibre que escriu perquè ella tampoc volia escriure, o sigui, és com molt independent en aquest aspecte, no?
És peculiar.
És molt peculiar, sí, és sí. Molt peculiar. I, bueno, és com que no diu a ningú on va, bueno, la seva família sí que ho sap, però no diu a ningú perquè ningú, ni les xarxes socials ni ningú estigui pendent de lo que farà, perquè per ella és una pressió també, no? I el fet de portar-se un mòbil o un GPS també seria una pressió. Ella, pues, com diu la Paula, és peculiar, no?
Però i si la veus físicament també és una noia, és molt primeta, és molt baixeta.
Pesa 44 quilos.
I jo alguna vegada que l'he vist, no?, en curtmetratges o així, no?, i explica que carrega tot el material, perquè clar, arribes a una paret i no has de fer molts viatges per portar tot el material que necessites, perquè ja és aigua, són aliments, són cordes, són equipament, tot, i tot sí. És molt pesat. I la veus amb una motxilla que pesa el doble que ella.
Ella pesa 44 quilos i els seus trajectes portejant són entre 25 i 30 quilos cada vegada, i va i torna i va i torna i va i torna.
Per això també les expedicions s'allarguen, no? També, perquè hi ha el temps que passa a la paret. Exacte. Més el temps d'aproximació a la paret.
Exacte. Nosaltres, bueno, jo no sé si tu has vingut algun reportatge d'ella.
Jo en directe no l'he vist, jo l'he vist per, bueno, vale. pues per la televisió o altres llocs.
Jo la vaig veure a Tarragona, a la setmana de muntanya que fan a Tarragona a l'auditori.
Sí, sí, sí.
I em va agradar moltíssim, i després un dia la van portar a... Ai, com es diu? A Llorenç del Penedès. I va ser curiós, va vindre la Vanessa, la Eva, vam anar a veure-la, i dins de la sala érem 8 persones. Que flipes, que, que costa, no? Que a vegades arriba tothom, i ens va flipar perquè vam poder parlar amb ella, i ostres, va ser molt... molt xulo, no?
I el llibre que presenta, que és una miqueta relats de la vida?
Exacte,
o...
el llibre que presenta són les seves històries personals, històries dels seus viatges, de com ha anat, de què ha fet, de lo que ha patit, experiències. És el primer llibre que fa, i jo el recomano totalment, perquè ja et dic, com a persona, crec que és molt interessant. I després, pues, sàpiga que tenim, té un piulet d'or, és la primera dona catalana i espanyola que va aconseguir el piulet d'or el 2008 o 9 o algo així, és que ara no ho recordo això exactament, no? Però vull dir que el llibre està molt bé.
Molt bé. I té, o sigui, quants dies va estar en una paret?
33 és el màxim, ella sola penjadeta, i 10 dies en una altra paret, que ha estat diverses vegades, 30 dies en una paret, i una vegada d'elles va estar 10 dies en el mateix lloc perquè feia molt mal temps i no es podia bellugar amb la seva cama, el seu llitet, la seva tenda,
sí.
Penjada de la paret.
Interessant.
Sí.
I hi ha coses que jo sé del llibre que no les diré, perquè així serà més interessant si el llegiu. O sigui que et toca. I ja me'l comentaràs.
Perfecte, sí. No,
vale.
No, interessant. Doncs el llibre que ens porta l'Àngels, que a més això, el que dèiem, d'actualitat, perquè s'acaba de...
Dos mesos,
de
com a molt, sí.
Sílvia Vidal, Hay luz entre las cuerdas. Doncs proposta avui per aquest llibre que ens presenta l'Àngels. Anem ara a una altra figura també prou coneguda.
Sí, bastant coneguda.
Bastant més mediàtica per sí, tot el que sí. Porta al voltant. Jo crec que aquest senyor sí que diu on va.
Sí.
aquest senyor té molta gent darrere, també.
Sense voler desmereixer sí. i tota, sí, tota sí, la seva no, feina, tant, però sí que... Sí que és doncs, bastant més conegut pel públic modo usuari fora del sí. món del sí, muntanyisme sí. i l'excursionisme, no?
Sí, pues presentarem una... Bueno, de fet, la primera pel·lícula del Kilian Jornet, que es diu Fine Line, Summits of My Life.
Mm-hmm. Molt bé, escoltem una mica el tràiler d'aquesta vale. pel·lícula.
Nadie nos dijo que fuéramos. Nadie nos dijo que lo intentáramos. Nadie nos dijo que sería fácil. Alguien dijo que somos nuestros sueños, que si no soñamos, estamos muertos.
Sí, aquí, pel·lícula del 2012, eh? Ja fa uns quants uh-huh. anys d'això. Kilian Jornet segueix sent una persona molt coneguda, però per aquelles dates va ser l'auge. De l'Skyrunning, del Kilian Jornet. Tot va començar també amb un primer llibre que es diu Correr o morir, que va ser escrit, si no m'equivoco, el 2011, mm-hmm. un any previ a aquesta pel·lícula. I aquesta pel·lícula és una miqueta, explica els inicis, no?, del Kilian Jornet, una miqueta la seva infància, no?, que també va créixer en un refugi de muntanya amb la seva germana, la seva mare, el seu pare, i com vivia ell la muntanya. I a partir d'aquí, quins reptes es posa a la vida, no? Ell va començar a fer totes aquestes carreres, aquests ultra-trails del Mont Blanc, la Transvolcània de la Palma, la carrera de Cegama, i, bueno, explica durant la pel·lícula aquelles fallistes, no?, de propòsits en la vida, no? Tot això que fem nosaltres quan acaba l'any, de cara a l'any vinent, pues ell també ho feia, però és que ell les fa, no com nosaltres, no?, que ho apuntem i podem fer una de 10.
Sí,
i ell es va adonar que
real... són més fàcils.
Sí, i són més fàcils, no? I ell va fer una gran llista de totes aquelles carreres que volia participar i després va fer una llista de totes aquelles carreres que volia guanyar. I tot això ho va aconseguir, ho anava tatxant, no? Les va guanyar totes. Amb 21 anys va guanyar l'Ultra Trail del Mont Blanc, vale? Que ningú s'ho creia que una persona tan jove pogués fer alguna cosa així, mm-hmm. no? Ha guanyat també el 2013, conjuntament amb la seva parella actual, van guanyar la Transvolcània, la Palma. Tot això ho explica, no? Però també explica que se li va quedar una miqueta petit i quan ja va guanyar tot això perd una miqueta aquesta desmotivació i per això neix el projecte de Summits of My Life, vale? Que són un seguit com de 3 pel·lícules i són aquests projectes que hi vol fer a la muntanya, com és la pujada del Cervino, la pujada de l'Everest, una circular al Mont Blanc, corrent, no? Intentant batre rècords mm-hmm. de temps. I bueno, està xula. I jo recordo que aquella època jo vaig ser una superfan del Kilian Jornet. Uh-huh. I és quan va començar aquest boom de l'Skyrunning, que realment, jo li tinc molta estima al Kilian Jornet i una petita ràbia, no?, també, perquè, i aquesta és la meva opinió personal, uh-huh. l'Skyrunning també ha fet molt de mal a lo que és el muntanyisme i, uh-huh. i el senderisme. Per què? Perquè el Kilian Jornet ha sigut una persona superpreparada des de ben petit. Amb any i mig ja caminava, feia rutes de 7 hores, vale? I ell va començar amb l'Skyrunning, amb córrer amb molt poc material, per ser molt lleuger, no? Alimentant-se de los ríos, de lo poc que es anava trobant, i la gent va començar a copiar.
Ja,
vale?
Ja, ja.
Però tots no naixem sent Kilian Jornet,
no?
I en aquelles èpoques hi havia molt de jovent, no? Que això va ser un auge, molt de jovent que volien a la muntanya, volien a córrer i amb poc material.
Sí.
I es trobaven en situacions molt complicades, no? I és això, no tots som Kilian Jornet, no tots hem crescut a la natura, hem crescut al muntanyisme. I aquest reportatge, que dura una horeta, el podeu trobar al Netflix, també l'han fet a TV3, a TV3 a la carta, està molt bé perquè es veu una miqueta la història i surten també molts corredors de muntanya molt famosos, tant francesos com americans, que han sigut capdavanters amb tot això, no? I que darrere hi ha una estima a la natura també, uh-huh. a part d'aquesta vessant més competitiva.
Yeah.
I res, jo la recomano.
Molt maca.
Sí.
Molt maca.
Els llibres també, totalment. Sí. A mi jo vaig començar amb els llibres del Kilian Jornet i de fet són molt xulos, a mi em van agradar molt, molt fàcils de llegir, i les pel·lícules també es fan molt entretingudes. O sigui que 100% recomanable.
Jo crec
també.
Que sí, i tant.
Molt bé, doncs Summits of My Life.
No sé si has vist alguna, tu, o...
Fragments, algunes
fragments,
coses.
Fragments, vale.
Però... La del Cervino és boníssima.
Sí, sí, sí.
La del Cervino és molt, molt xula.
Sí, són molt xules, i molt. És això. Aquesta primera, a més, també explica aquesta ruta circular al Mont Blanc, uh-huh. on hi ha un accident important, tampoc no vull desvelar, no, perquè la pugueu veure, i explica una miqueta això de correr o morir, no? Uh-huh. El punt aquest de vull fer aquestes coses, vull ficar-me al límit, però a quin preu, no?
Ja, yeah.
De perdre amics, de perdre companys i de posar-se en risc ell mateix.
Molt bé, doncs són les dues propostes així més culturals que sí. Fem avui amb Sílvia Vidal i amb Kilian Jornet com a protagonistes. Arribem aquí al final ja del programa d'aquest mes. Ens retrobem ja de cara a Setmana Santa, més o menys.
Vale.
Per ja
quadrarem... Ens deixes una miqueta de vacances a Setmana Santa i tornem.
Ja quadrarem.
Quan tu diguis, quan tu diguis.
Vale.
Agraïm a la Paula Redondo i a l'Àngels García que ens hagin acompanyat una vegada més aquí a la secció del Club Excursionisme, a Ona la Torre i el de Fuia Ràdio al Baix Gaià Esports. Que vagi bé.
Gràcies.
Tota l'actualitat local i comarcal a Baix Gaià Esports.
Doncs agraïts a les dues responsables del Club Excursionisme de Torredembarra i també al nostre company d'Ona la Torre, Josep Sánchez, per la producció d'aquesta secció de muntanyisme que, com bé sabeu, s'ha incorporat recentment en el marc de la reestructuració del Baix Gaià Esports d'Altafulla Ràdio i Ona la Torre. Nosaltres, que d'aquesta manera posem el punt final al programa d'aquest dimarts, 25 de març de 2025, recordeu que el podeu recuperar als webs 3w.altafullaradio.cat i també a 3w.altafullaradio.cat ona-latorre.cat i a través de les xarxes socials a Facebook Baix Gaià Esports, a Instagram baixgaià.esports i a Twitter @baixgaiaesports. Seguiu-nos i estigueu al cas de tot el que expliquem cada dia. Ens retrobem aquest dimecres amb més informació esportiva, l'actualitat de la base dels equips de casa nostra. Fins aleshores gaudiu del que queda de dimarts i si és possible feu una mica d'esport. Apa, que tingueu una molt bona jornada. A reveure, fins a la propera.
I a navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patí de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmarítimaltafulla.com, al telèfon 977 65 02 64 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ets autònom o petit empresari i vols donar visibilitat al teu negoci?
Tens una empresa o establiment amb ganes de créixer i arribar més lluny?
Si la resposta és sí, no esperis més. Dóna't a conèixer a la teva emissora de proximitat i referència al Baix Gaià.
Anuncia't als espais d'Altafulla Ràdio, amb cobertura a l'FM, la TDT, internet i l'app per Android.
T'oferim solucions fetes a mida, amb promocions personalitzades i adaptades al millor preu. Demana informació sense compromís a comercial@altafullaradio.cat o truca al 635 833 094.
Fes créixer la teva veu. Confia en Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià.
bars i restaurants que t'han cuidat, comerços que t'han vist passar mentre et vas fent gran, i vas canviant de barri de tant en tant, i un dia et saps tots els carrers i ja ets la reina de la ciutat. I és que tu ets la reina de la ciutat. I és que tu ets la reina de la ciutat. Has viscut el casc antic, a Sant Gervasi, a Tres Torres i al Raval, la Bona Nova, Gràcia i Poble Sec, per acabar Sant Antoni.
És la una del migdia.